Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Molt bona tarda, benvinguts al Parlem-ne, al programa de política municipal, al programa en el que fem possible que setmana darrere setmana un representant d'un dels partits polítics en representació municipal ens doni la seva opinió. Van passant per aquest espai i anem sentint de manera organitzada, depenent dels resultats de les passades eleccions municipals, pues el que opinen d'allò que creuen que és més actual de l'actualitat de l'Ajuntament i de l'actualitat del municipi. Avui és el torn del grup municipal del Partit Popular i a nosaltres hi és el regidor d'aquesta formació del grup municipal del Partit Popular, alhora que portaveu del grup. Senyor Joan Font, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Si li sembla, ens encararem ja a la darrera sessió plenària, on hi va haver un important contingut econòmic i sobretot també relacionat amb la modificació de taxes i altres temes. Abans, però, m'agradaria que vostè m'avalués els comptes del 2012, sobretot perquè, per una banda, l'equip de govern dona molta importància al fet de que s'hagi produït un estalvi net de més de 700.000 euros, però que fins ara tant el Partit dels Socialistes de Catalunya com Esquerra Republicana de Catalunya a l'oposició, igual que vostès, han tret importància en aquest fet. Llavors, voldria saber l'opinió del Partit Popular i la seva en concret al respecte, senyor Font.
Bé, abans de començar a respondre-li el que vostè ens ha preguntat, jo li puc fer extensiva la nostra felicitació més sincera. Vostè, com a director que és del programa Blau Marí, del guardó que ha obtingut rebent una placa de la pesca catalana, i per tant li fem extensiva aquesta felicitació a vostè com a director del programa i a tots els col·laboradors i equip tècnic que han treballat, i l'encoratgem a que pugui seguir fent els més de 112 programes que porteu fins ara. Per tant, la nostra sincera felicitació i el nostre voluntat de que això sigui un referent en un tema tan important com és la pesca al nostre poble.
Moltes gràcies, moltíssimes gràcies.
Bé, una vegada això, els formalismes i que una cosa no treu l'altra,
sí,
li contestaré en el tema del comptes del 2012. Miri, nosaltres ens vam abstenir perquè vam fer una relació dels resultats del 2011, una observació objectiva dels comptes d'intervenció, evidentment, i per tant jo faré referència a comparar el 2011 amb el 2012, i per tant veurà la nostra, o els televidents, els radioients podran veure la nostra interpretació d'aquesta abstenció. El 2012 va haver un romanent de tresoreria negatiu d'1.414.000 euros.
Respecte al 2011.
Sí,
si es va aprovar el 2012 respecte al 2011.
Sí, jo per dir el 2012 tinc que mirar el 2011, almenys des que tenim responsabilitat nosaltres, el nostre grup, des que va entrar el 2011. No? Hi havia també un estalvi net negatiu de l'1,65%, que això en diners són 162.000 euros, 421,82 euros, i un rati d'endeutament, que és el deute viu, que no superava els límits, que estava sobre el 68,15 quan els límits són el 75%, és a dir, un deute financer de 8.345.000. A mi, nosaltres, aquests números no ens van agradar gens, en absolut, i per tant, aquell estiu, ja ho he dit, per activa i per passiva, vam treballar moltíssim fent propostes per a aquests números poguessin ser millor, aportant a aquell plan B que vam fer, inclús vam tindre moltes negociacions amb el senyor Montagut, etc. Una vegada ja estem al 2012, canvia substancialment això, passem d'un romanent de tresoreria negatiu a un positiu de 2.200.000 euros, Parlem d'un estalvi net que abans era negatiu al 2011 de 787.000 euros, 778,81 euros, i aquí sí, el ratio de dotament se dispara una barbaritat degut al decret Rajoy, que se'n va al 156,16%, que són uns 17.716.000 euros. És a dir, que quasi doblem el que la llei ens permet i per això hem de fer un pla de sanejament. Ara bé, nosaltres ens vam abstindre perquè des de l'equip de govern a les aportacions que nosaltres hem pogut fer i ells ens han pogut escoltar, hem vist alguns canvis importants com és la racionalització de la despesa que s'està fent. Ara bé, este deute viu, positiu, de 787.000 euros, el 80% és l'esforç que ha fet el ciutadà pagant l'IBI d'un 50,8%. Això hi ha que reconèixer. O sigui, se li ha demanat al ciutadà Calero i Calera que este deute viu ha sigut positiu gràcies a l'esforç fiscal que l'any 2012, el 2011, per aplicar-ho al 2012, va fer el Pol Carrer. I un 20% pues, és l'esforç de mirar les despeses i racionar-les millor. Per tant, un 20% l'equip de govern ha posat el que tenia que posar, però un 80% és l'esforç que ha fet el ciutadà aportant aquesta quantitat del 80% d'aquests ingressos que només en l'IBI han sigut un millor, quasi 200.000 euros d'ingressos que ha hagut pel concepte només de l'IBI. Per tant, això ja que deixeu clar, però nosaltres, com que pensem en positiu, doncs també valorem que l'esforç que fa l'equip de govern, aunque sigui en petita quantitat, de reduir la despesa en les aportacions que han fet, doncs va ser aquesta abstenció. Ara bé, aquesta abstenció no vol dir que sigui positiva o negativa, simplement que han valorat el 2011 en el 2012 i les coses amb un aspecte han millorat i les altres s'hi tenen que treballar moltíssim, que és reduir este rati d'endeutament, que després, si vols, n'hi parlem.
Per tant, bueno, vostès, tot i l'abstenció, no resten importància a l'esforç que vostès diuen que és compartit entre els ciutadans i l'Ajuntament.
Més no? Que compartit, jo diria que és molt superior al ciutadà. Superior. Ara, que els deures d'equip de govern que ha hagut unes restriccions i una reducció de la despesa, també ho valorem. Això se valora. Ara, en quina quantitat? Sobre un percentatge? Pues un 20-25%, però el que realment ha sigut aquest estalvi net positiu ha sigut per l'esforç que se li ha demanat al ciutadà de Calero i Calera, això és evident. Si només de l'IBI se va ingressar 1.200.000 euros, pues imagina't la quantitat de 787.000, pues és evident que l'esforç que s'ha fet. Ara, reconeixem també que hi havia despeses del 2011 que nosaltres ja vam posar damunt de la taula que es tenien que treure com els llibres de text, que no es podia, la gratuïtat total no podia ser, sinó que tenia que ser racionalitzada a la gent sí que ho necessita, però no linealment, o el del bus de les organitzacions, la grua, etc etc. O sigui, això ja ho hem parlat moltes vegades i que l'equip de govern pues, va recollir algunes de les nostres inquietuds i, per tant, li donem un valor de que no s'ha gastat alegrement, perquè les necessitats no són aquestes, però que l'esforç realment d'este superàvit o d'este estalvinet ha sigut en un 80% per la pressió fiscal que ha tingut els ciutadans del nostre poble.
I després un altre dels temes, més que un altre, un dels temes principals del ple va ser el tema de la modificació de taxes, començant per l'impost de béns immobles, que molts van demanar pues que, bueno, que no s'incrementés aquest any, donat que l'any passat ja s'havia incrementat de manera important.
A veure, nosaltres vam votar que no. Primerament, vam demanar a l'alcalde que això es potés per separat. O sigui, les 11 taxes. En aquest cas, se van modificar 11 taxes. I vam demanar que es fes separat perquè hi ha algunes que les podem compartir. Les podem compartir sempre que se'ns doni una explicació racional de com pot ser de les brosses, no? Que després, si vols, entrarem en detall, no? La brossa domèstica. I, per tant, clar, el que no compartíem és que l'impost dels béns immobles, l'IBI, se pugés, aunque sigui un 3,52, és a dir, molt per damunt de l'IPC. Vaig donar dades de que l'IPC interanual al setembre era del 1,5 i es va pujar al 3,52. O sigui, doblen fins inclús l'IPC. I, per tant, van creure oportú que aquesta taxa se quedés congelada com a mínim dos o tres anys més, no? Perquè va haver un 50,8% l'any passat, no? El 2012 i el 2013. Ara, podem entendre, perquè han governat i per tant tenim sentit de responsabilitat, de que algunes taxes, com per exemple l'impost de vehicles, des del 2005 no s'havia tocat. Que això és un error. Jo ho he dit moltes vegades, d'estar tants anys una taxa o un impost sense tocar, això és un error. Quan les coses van bé és quan s'hi tenen que anar modificant les coses, perquè ara tu demanes un esforç al ciutadà quan les coses van malament, i això fa mal, perquè no solament les taxes municipals o els impostos, sinó que l'IVA ha pujat, l'IRPF, els que tenim una nòmina, també s'ha pujat, és a dir, que la llum també ha pujat, etc. Vull dir, estàs demanant un sobreesforç. Per tant, aquest error, que no cal, no cal dir-lo més, però les coses se fan, se tenen que fer quan les coses van bé, no quan van malament. I quan havia moltes altres entrades per concepte d'impostos d'obres, etc., les taxes són les que garanteixen el gasto i els ingressos d'un ajuntament. Que hi ha gastos addicionals positius, millor se pot utilitzar més les inversions, per exemple, o millorar alguns serveis, però les taxes són faves comptades. El personal, els gastos de manteniment, això es tenen que preservar. I això com se fa? Pues pujant més o menys l'IPC cada any, tant si hi ha bona bonança econòmica com si no hi ha bonança. I si no hi ha bonança econòmica, pues aquella vegada pues, se congelen, com és que han fet la majoria de municipis del costat. I jo no vull, m'agrada comparar, però he anat llegint i Tortosa mateix o altres municipis, les bonances fiscals s'han congelat. Inclús algunes s'han baixat de brosses un 5%. I aquí pues, ha pujat entre promig, entre o 3,5 i 10% algunes. No? Tot el contrari del que s'està fent. Jo entenc per què. Pues, els deutes són molt grans, no? I això s'ha d'incrementar els ingressos, el que no compartim. No? Llavors, entenem que l'impost de vehicles feia 9 anys que no s'havia pujat, però bueno, podem entendre que serà encara una dels impostos que encara estirà més baix de la mitjana de la comarca. Però això es tenia que haver fet abans, poc a poc. La gent sap que, pues, si tu puges l'IPC, pues, la gent ho entendrà perquè té la seva nòmina també. Per tant, aquestes coses s'han de fer ben pensades i ben racionals. La taxa de brosses. Mira, ara mateix l'Agència Catalana de Residus va fer públic el balanç del 2012, no? Per exemple, i la gent això ho té que saber. És un sistema que se valora el reciclatge selectiu net i el brut, no? I aquí a la Cala, concretament, doncs els resultats són positius, no? Hem reciclat un 59,99%, quasi un 60%, en net, i en brut un 67,82%. Són números bons que ens situen el primer a la comarca del Baix Ebre i el vuitè a les Terres de l'Ebre, tenint en compte el reciclatge selectiu tant net com brut. No? Per tant, són bones notícies de que les coses, les persones, ho fem bé. No? Sapient que la mitjana de les Terres de l'Ebre està al 43,32. No? Per tant, estem molt per damunt de la mitjana. Bé, això és positiu, i ara s'ha pujat un 6,5%. Però la gent té que saber que aquest servei és deficitari i molt, i molt. Jo vaig dir en l'última intervenció que el dèficit que tenia el 2012 van ser de 420.000 euros de dèficit, quan el cost real és de 1.225. Aquest dèficit s'ha d'anar aixugant, perquè cada vegada és que és un reclam de que la gent s'ha de conscienciar del reciclar, perquè això a la llarga ens sortirà més barat. Llavors, l'any passat s'ha pujat un 3%, i enguany s'ha pujat un 6,5%. Encara en les pujades tindrem un dèficit de 343.000 euros. No és una pujada important, però s'ha d'anar gradualment anar pujant, perquè som un dels pobles, i ho sé jo perquè estic al Consell Comarcal, dels pobles que paguem menys. Per això s'ha de fer pedagogia. S'ha de fer molta pedagogia perquè la gent no ho pugui entendre. I això és el que potser no quan se puja un impost s'hi ha d'explicar per què, i el tema de les brosses, que és una cosa que ha canviat moltíssim en els últims anys, és important pel medi ambient. Després també t'he de dir una cosa, en part negativa, i és que l'Ajuntament també, que podem sentir orgullosos en quant al reciclatge selectiu que fa la gent, amb els números que he dit abans, publicats per l'Agència Catalana de Residus del 2012, però bueno, també la Cala, com a Ajuntament, és un deutor important a l'empresa Rebé, el consorci Rebé, perdó, que és el que gestiona els residus del Baix Ebre, se li deu encara quasi 1 milió d'euros. I això no pot ser. No pot ser que nosaltres, com a caleros, com a representants polítics del Consell Comarcal, s'ensenyali en el dit que som el poble més deudor dels 14 que formem la comarca. Això no pot ser. Hi ha hagut un compromís, s'ha pagat ara 300.000 euros per reduir el dèficit, que tenim, que està superant uns 1.400.000 euros, però encara devem quasi 1 milió d'euros. I ara passa una cosa, i és que el Consell Comarcal, i et parlo en autoritat, el Consell Comarcal estem treballant per a que el consorci Rebé pugui, tots els consorcis que hi ha ara, que hi ha 5, pugui reduir-se amb un sol a la Montsià. És a dir, que el CODE, el Rebé i altres més, tres més que hi ha, només hi hagi un consorci sol, reduir despeses que ens ahorrarem 1 milió d'euros. Per tant, serà un consorci únic, se li pot dir, consorci medioambiental de la Gebre Montsià. No? Clar, si l'any que ve, al gener, tingui a funcionar, jo no sé com l'Ajuntament nostre no pot entrar de vents els diners, vull dir, no pot entrar, és que és inadmissible, i per tant hi ha que fer un esforç perquè això es pugui reduir el mínim possible per poder entrar, si no, hi haurà un moment que quedarem exclosos per ser mal pagadors, i això no m'agrada. De la mateixa manera que em puc sentir orgullós d'aquestes dades de l'Agència Catalana de Residus, me sento dolgut de que som el poble més deudor en aquest aspecte respecte a la despesa del Rebé de residus. Jo n'he parlat amb els meus companys, que estem al Consell Comarcal i formem govern, que això hi ha que tindre fer un sacrifici, i no pot ser que a més surtin els colors de cara quan se parla d'aquest tema, que la Cala és el deutor número 1 del Baix Ebre. Per tant, que sàpiga la gent que hi ha un dèficit, i aquest dèficit que anem jugant a poc a poc, però l'Ajuntament també té uns ingressos i no pot deure tants de diners com s'ha deut ara, que se devia de l'any 2011. I això no pot ser, nosaltres recordem, doncs, escolta, doncs mira, donem-nos un plaç, anem pagant algunes quotes, però no el dèficit que s'havia, el deute de 1,5 milió, quasi 1.400.000 euros, això no pot ser, això a mi em cau la cara de vergonya. Per tant, vam demanar a l'alcalde, i l'alcalde va dir al ple que acceptava que l'any que ve les taxes se facin per separat, no tot en un paquet, perquè podem compartir algunes i altres no. I aquí, clar, al fer-ho tot global, doncs vam votar que no, perquè no era de rebut que l'IBI tornés a pujar un 3,5%.
Vostè comentava les coses, s'han d'explicar i s'ha de fer pedagogia. En tot cas, en la última vegada que aquí, en aquesta mateixa taula, s'ha explicat per part del govern el que vostè comentava, que l'impost de vehicles és un dels més baixos en diferència del territori, posant poblacions com l'Ampolla, com Deltebre, com Roquetes, com Tortosa, com Cambrils, i que l'impost d'escombraries, la taxa d'escombraries, per exemple, posant alguns exemples, pues a l'Ampolla un bar o un restaurant pagaven 4 vegades més del que paga la Cala, a Cambrils pagaven de 6 a 7 vegades, però i de totes aquestes poblacions, pues a lo millor el que pagava menys era 3 vegades més que aquí la població. Però això s'ha explicat aquí també per part del govern.
Sí, però el que s'ha explicat és que aquest dèficit tu l'has deixat reposar. A veure, la taxa, si tu tens els números estan fets, tu el que no pots fer és estar uns anys sense tocar-la per molta bonança econòmica que haiga. Vull dir, no, això el que no es pot fer és això. Precisament quan hi ha més bonança econòmica i que tu has fet una inversió de posar contenidors soterrats i que el servei millora la qualitat, tu tens que explicar això de que una taxa d'aquest tipus pugui ser baixa. Per tant, tenies que haver fet abans quan, molt més abans, quan s'ha posat en marxa aquest servei, pues posar-ho al dia. Jo no entraré, jo sé que l'aldea pot ser el que cobra menys perquè té el bocado allí, no? Potser l'aldea pot ser el que cobra menys. Però jo sé, sóc conscient de que la Cala és d'un dels pobles que cobra menys. Però això no és una excusa de que els anys que tu no l'has pujat adequadament, i més quan havia, i fes la pedagogia, no ara, quan ho necessites, sinó abans, de dir, escolteu, mireu, el servei costa tant, ara és selectiu, Resulta que el 2008 van posar una gran, van fer una gran inversió en els soterrani, en els contenidors subterrats. Escolteu, això estic a explicar i per tant, com que estem millorant el servei, si la gent tu li expliques que estàs donant un millor servei, bé, pot haver algú que es queixa, però la gent entendrà que si tu l'has pujat un 10 o un 15%, no passa res. Tu estàs millorant un servei. Això és el que jo vull dir.
No, li diria pel fet este, que per exemple aquí tenim les xifres que va donar el govern.
Sí, però si l'Ajuntament, l'equip de govern del seu moment, hagués pujat el que tenia que pujar al seu moment, no estaríem parlant de que nosaltres tinguéssim este dèficit, que potser els altres ajuntaments no el tenen. Per tant, a mi no m'agrada comparar. M'agrada gestionar en racionament els nostres recursos. I quan tu fas una inversió de qualitat, que ja no és el d'abans, que ell ho deixaves tot abocat allí, tot junt, doncs si t'hi dius, escolteu, ciutadans, això ha millorat molt, han fet una inversió important i nosaltres doncs, pujarem el servei de brosses doncs, un 10, un 15%. Estic parlant quan havia ja bonança, perquè això estem parlant del 2008. Sí. Començava la crisi, però se va fer el 2008. La gent, la majoria ho entendrà, perquè la gent del poble és resignada, i ho entén, sempre ve algú que es queixarà. Això és el que ja m'estic queixant. No, a mi no em diu res que sigui el poble que paga menys, sinó que la gent té que pagar el que el servei de qualitat se li està donant. I la gent no entendrà això. No. Ara, si tu dones un mal servei, la gent se queixarà. Però si és un bon servei que tenim, amb les dades que ens dona l'Agència Catalana de Residus, que podem estar orgullosos amb això, la gent no es pot queixar de cap manera. Dir, escolta, estem donant un servei i aquest servei costa tant. Pues, si tenien que pujar el 2008 un 10 o un 12%, no estaríem parlant de que ara esta quota sigui la més baixa de tota la comarca del Baix. O sigui, això és el que vull dir.
Que hi ha diferència perquè segons les xifres que van passar un restaurant a la població paga 244 euros i a l'Ampolla en paga 1.000. A la Sinia 430 i pico, a Cambrils 1.800, a Tortosa 500, a Deltebre 900, a Roquetes 569. Recordo que el govern va dir podem optar per no pujar l'IBI, però podem optar per pujar les escombraries.
Jo, per mi, l'IBI no té res a veure amb això. És a dir, el servei no pot tindre mai superàvit. Tens que igualar no pot tindre superàvit. Per tant, l'IBI és un concepte més general i més just, però s'ha d'aplicar per inversions, tens que anar una part dels ingressos per inversions. Però el que és la taxa d'escombraries, tens que anar a cobrir com a mínim el dèficit. L'IBI no pot cobrir això. Jo, per mi, l'IBI té que cobrir altres coses. La inversió que tu tens planificada, perquè els diners d'Enresa, que entren 700.000 euros, els altres municipis no el tenen, a part de Vandellòs. I això no ningú en parla. Però la Mella se'n beneficia d'això de tindre... Bé, no beneficia, ojalà no ho tinguéssim a la central, no? Però entren 700.000 euros, depèn de les descargues que hi ha, i això els altres municipis no ho tenen. Per tant, nosaltres juguem amb 700.000 euros o 600.000 euros. I això té que anar a inversions, perquè un dia o altre, per sort, doncs no ho pagaran perquè el central deixarà de funcionar, però de moment ho cobrem. Per tant, no val a comparar coses que no es van fer al seu moment. En Resa, a la Mella, li entren 700.000 euros, 600.000, 700.000, depèn de les descargues. L'Ampolla pot dir això? Camarles ho pot dir? Roquetes ho pot dir? Tortosa ho pot dir? No. Pot dir Hospitalet, però nosaltres sí que ho cobrem. I Tivissa, també. I Pratdip, també. I Montroig, també. Per tant, tens un marge de maniobra. Jo per això dic que el servei se té que mantindre del que tu estàs recaudant pel servei que dones. I l'IBI és un altre concepte més gran per inversions o el que sigui. No, no barregéssim, pugem l'IBI perquè així cobrim el dèficit. Després ja va estar tapant forats. Hi ha coses que podem acceptar que hi ha un dèficit. En coses socials ho acceptem. Ho acceptem, perquè no tens que treure benefici. Acceptem que inclús ens permetem el luxe de tindre una segona ambulància aquí. Això no ho discutirà ningú, que costa quasi 390.000 euros. Clar que no, però el servei, i més que s'està donant un bon servei, doncs a poc a poc s'hi tinguin cobrint aquest dèficit de tal manera que siguin cap i peus. És a dir, que doncs dèficit tenim 1.000 euros o 100 euros, no 380.000 euros, això no pot ser. Pues, què passa? Pues que som deutors a l'empresa, al consorci del revés, no? I això no pot ser.
Més taxes, los ICIOs, taxes per obres, que sí que vam veure que també hi havia una voluntat de reduir les taxes en aquest cas per obres menors.
Menors, molt bé,
donat que les majors...
Nosaltres podem compartir, t'he dit, Franquín, ja podem compartir taxa per taxa criteris, perquè nosaltres tenim sentit de la responsabilitat. No farem demagògia ni populisme perquè hem governat. I no vull parlar de la meva època, quan van pujar 500 pessetes de la brossa, Convergència i Unió, que estava a l'oposició, se va posar del cirerer. No? Jo no faré mai aquesta política d'oposició per oposició. No. Els estem donant una lliçó. Una lliçó dia a dia de que col·laborant i si ens escolten, doncs el poble pot anar millorant. Perquè en definitiva el que està per davant de tots és el poble. No? Per tant, aquesta política no la farem mai. Per tant, si pactem taxa per taxa i podem arribar a acords a nivell de poder racionalitzar que aquell cost pues, se pot pujar una mica, pues, no mos caurà els anells per poder donar aquest suport, no? Per exemple, la guarderia, pues, bé, la llar d'infants, escolta, és una llar d'infants de qualitat i estic a mantindre perquè és una funció social. Que haguem pujat un 10%, ho trobo raonable? Ho trobo raonable? I més tenint en compte que la subvenció de la Generalitat ha baixat moltíssim, quasi en 30.000, 40.000 euros. I això fa una funció social. Això sí que podem assumir aquest dèficit, aunque demanis un 10% a l'usuari. I si no ho poden pagar, doncs ja poden fer a les ordenances poden fer bonificacions, perquè l'Ajuntament té capacitat de bonificar a la gent que té risc d'exclusió social, que està en una situació d'atur, té aquesta capacitat per poder-ho fer. No? Per tant, assumim certs dèficits a nivell social, però el que és la de brossa, que és un servei amb els números que he dit bons, doncs, bueno, això se té que pujar més progressivament els anys enrere. Que és un 6,5%, estàs d'acord? Pues sí, però bueno, millor el 2008 quan se van fer la inversió del i ho tornem a repetir, pues, podria pujar un 15%, però explicar-ho. Sempre estic explicant transparència perquè es puja una cosa. No?
Vostè comentava quan parlàvem dels comptes de l'any 2012, una mica que arran de tot el que era el decret Rajoy aquest rati d'endeutament havia pujat moltíssim i que bueno, pues la situació s'havia de millorar, és a dir, que s'havia de fer un esforç per millorar. Vostè ara explicava el deute amb el rebé de gairebé d'un milió d'euros.
Últimament han pagat 300.000 euros, però el deute era tan gran que encara no que superi el millor, però està uns números poc acceptables per entrar en aquest consorci nou. Si no reduïs més, tindrà dificultats a cala per poder entrar. Vull dir, jo queden uns mesos, però vull dir, ja estic en contacte amb els meus companys consellers d'aquí de l'Ajuntament de l'Ametlla, concretament els de Convergència i Unió, perquè governem junts, i per tant ja saben que és un interès que jo tinc, i ells també, per no sortir amb les galtes roges. I això és un esforç que hem de fer. Respecte al deute financer, bé, clar que ha pujat moltíssim pel tema del pla d'ajust que s'ha hagut de fer a través del decret de proveïdors, que hem acollit tres ja. Estem al tercer. El tema del ple se va apujar...
S'ha hagut d'anar reajustant, no?
Clar. Hi ha 1.300.000 euros més que s'ha fet, que és el tercer pla. El segon era 10.300.000 euros. Clar. Nosaltres valorem això perquè els proveïdors, en certa manera, no pot ser que estiguin tants de mesos sense... Però l'important és que no es torni a repetir en què un autònom estigui 60, 80, 100 dies per cobrar. I això aniríem a el que encara no m'ho has preguntat, però jo ho introduixo jo, en el que s'ha fet en el tema de l'IBI, no? del fraccionament de l'IBI. Nosaltres vam dir que trobem bé este fraccionament de l'IBI als que estan domiciliats, posar-ho a l'1 d'abril, un terç, al juny, un terç, i l'altre, em sembla que és al setembre, un terç. I l'altre, els que són voluntaris, se va rebaixar del novembre fins fins a l'octubre. No? Però és que el 83% o el 84% ja estan domiciliats. Ja. I això, pues, bueno, des de l'Ajuntament, pues, estan mirant de que nosaltres, que han governat, que estem a l'Ajuntament, primer són els ciutadans perquè tinguin facilitats. Però també tenim tensions de tresoreria. Degudament per aquells proveïdors que són del poble o de fora, si nosaltres ingressàvem això a l'1 d'agost, sempre hem tingut una franja d'entre l'1 de gener i el 30 de juny o primers de juny, perquè el 30 de juny me sembla que entren els diners d'enresa, una meitat, i el gener una altra meitat, sempre hem tingut tensions de tresoria perquè els ingressos més importants, que són l'IBI, els teníem a l'estiu, no? Hi havia proveïdors que pues, tenies que dir, suposo que els que governaran també, espereu-se més tard, perquè nosaltres ara no tenim liquidesa que no comencem l'IBI. Per tant, això és positiu i ho valorem d'esta manera. I també valorem, per damunt d'això, que els ciutadans ho puguin fraccionar en tres parts. Els que són de voluntaris, en tres mesos ja podem fer una previsió de lo que tenen que pagar, no? I més sortint de l'estiu, perquè estem parlant del 31 d'octubre, per tant no li van donar importància. En un principi ells van posar 30 de setembre, vam demanar un mes més, que ens van fer cas, vam demanar en aquest sentit el representant socialista i nosaltres vam demanar, i el nostre grup, de que sigués més flexible i posar un mes més en lloc de quan, ai, més de dos, posar el 31 d'octubre. Per tant, ho creiem positiu. I és degut a lo que li deia de que els autònoms o els proveïdors que tenim en aquesta casa, amb aquest efecte pot tindre més marge de poder flexibilitzar els pagaments amb menys dies. I a canvi, la gent que paga pot tindre aquestes facilitats. Per tant, aquest aspecte ho vam trobar positiu.
Per tant, se'n beneficia el
clar,
ciutadà.
El problema està ara que tenim un deute viu molt, molt alt. Molt alt. Molt alt. Jo, les previsions, i això és el que ens preocupa, ja li vaig dir al ple que hi ha que treballar en aquest sentit per baixar en 5 anys, per això que fer un pla de sanejament, eh? Estem en un pla de sanejament. Ja no un pla d'ajust que estem, sinó hi ha un pla de sanejament pel deute viu, pel deute financer, no? El deute financer supera el 156%, això està molt per damunt, més del doble del que permeteix la llei. Mira, nosaltres enguany, el 2013, per amortitzar el capital, els interessos, pagarem 1.569.000 euros, que això són 4.299 euros cada dia. Però és que el 2014 pagarem 2.171.000 euros, que això és, a cada dia seran 9.948 euros. Però és que el 2015 passem a 2.684.000 euros, que serà el dia 7.354. I el 2016 s'estabilitza una mica i estirem sobre els 2.673.000 euros a 7.323 euros cada dia. Això són... és fort.
La previsió eren 5 anys, potser?
5 anys. Són 5 anys el que és el pla de sanejament des del 2018. Llavors, aquí estic a vendre patrimoni. És que jo no li veig cap solució. És vendre patrimoni. Tenim patrimoni. En els plans parcials que s'han fet tenim patrimoni. Però ja tenim un problema que també no és de fàcil solució. I és que no hi ha mercat. Ara mateix s'han posat en venda 10 parcel·les de la segona fase valorades en 60.000 euros cada una i han sortit desertes. No hi ha compra.
De la segona fase de?
D'escales. Per ser que té el 10% d'aprofitament mig, l'Ajuntament té un patrimoni, no? Se van posar en venda a través de la cala de gestió, no hi ha comprador. Tenen un marge per baixar-ho, però no es pot malvendre tampoc. Ara, la cala de gestió veurem quins preus reconduirà. Si en 60.000, doncs es posarà 55.000, ja ho veurem. Però és que també l'última, el 1 d'agost, se va aprovar a la cala de gestió i l'altre dia, que no van poder assistir per raons de feina, pues que la segona pastilla després del Mercadona va sortir a concurs l'1 d'agost. Jo estava present a la reunió que van fer la cala de gestió per un valor de 2.700.000 euros, 747.000 euros sense IVA, i també ha quedat desert. Sí, intentes vendre patrimoni en un preu de mercat raonable, però no ho podem aconseguir per la situació que estem vivint. I això és un problema. És que no li veig altra solució. I a més, la cala gestió, que abans generava dividends, ara no en genera, al contrari. La cala gestió ens deu a l'Ajuntament quasi 5 milions d'euros per dos crèdits, un d'un i mig que es va renovar, més 3 o 4 que ha sigut del pla de proveïdors de Rajoy, que es va acollir la cala gestió també, perquè és l'Ajuntament que ho demana. No? Quin paper fa la cala gestió ara? Ja no dona dividends. Ens costa 400.000 euros la seva gestió, perquè s'ha rebaixat una miqueta, s'ha rebaixat una miqueta. Hi ha que ser valents i posar damunt de la taula com ho podem fer, això, no? Com ho podem fer? Nosaltres estem disposats a col·laborar, evidentment. Jo no li puc dir aquí, amb aquests micròfons, que ens arromangarem, ens assentarem i buscarem la millor solució perquè aquest deute financer pugui, racionalment pugui baixar-se en 5 anys, aportant les nostres idees i les nostres aportacions. Això és el que em puc comprometre avui per avui, perquè li he dit que per damunt del partit que governa està el poble, que és el que en aquest moment necessita aquestes aportacions, les crítiques positives, però també en aportacions.
En el seu moment, l'equip de govern va posar damunt de la taula com a argument a defensar un estat de l'economia municipal delicat, que la part positiva era que aquest ajuntament tenia capacitat de retorn del deute.
Sí, sí.
Per patrimoni i per...
Però he posat dos exemples, són quins? A mig termini potser sí, a curt termini no. Perquè si les 10 parcel·les que s'han posat a la venda no s'han venut, i la pastilla de la segona part comercial de baix del Mercadona tampoc s'ha venut, clar, estem parlant d'uns ingressos superiors als 3 milions d'euros, no? Que podria amortitzar part d'aquest deute financer, amortització de deute que es diu, no? A curt termini ho veig difícil. Ja veurem com l'economia anirà d'aquí 2 anys o 3 anys. Però estem parlant a curt termini, perquè els números que t'he dit abans és la previsió que s'ha fet d'intervenció, no? Aviam, jo no sé quin panorama hi ha a l'economia. Diuen que la macroeconomia, doncs, hi ha indicis de millora, però la gent no ho nota, l'empresari no ho nota, i això és un problema a mig termini. A llarg termini suposo que millorarà, no? Clar, però el deute s'ha de baixar en 5 anys. S'ha de baixar, si no és impossible. He dit els números que hem de pagar, això són molts de diners, eh? Només d'interès deute. Home, és que les inversions que fem, com li vaig preguntar l'altre dia al senyor Rubén, no? O sigui, quan s'acabarà la tercera fase del parc de Bonrepòs, del pulmó verd, del que diuen abans, no sé, diuen del Central Park, no? Sento una vegada que jo us digui el Central Park Calero, no? És que no podem pagar-ho, el parc que ens correspon. El FEDER ens dona el 50%. Sobre 417.000 són 207.000 euros. I l'Ajuntament ha d'aportar l'altre 50%. És que no podem executar perquè no tenim suficients diners per fer aquesta inversió. Això és greu. O sigui, no podem fer ni inversions relativament de manteniment. Allò continuarà estant com està, quan tenia que haver-se acabat enguany. Si no tenim aquesta capacitat, doncs clar, doncs la cosa és, hi ha que posar molta imaginació i molt. Aquí ens trobaran en una dificultat, tantos ens revengarem, i és la tàctica que farem fins al final de la legislatura. I et vaig dir l'altra vegada, Franquín, que la meva opinió molt personal, i és que d'aquí un any i mig que hi ha eleccions noves, o tots els partits polítics que tinguin representació a l'Ajuntament, hi ha d'haver un pacte de concentració per a poder treballar això, i deixar-nos ja de vots i sinó de gestió, fer gestió. Jo no li ve cal de sortida. Això no podia tirar endavant un partit majoritari en minoria, ni tampoc amb un pacte amb un altre partit en minoria. Jo crec que ha de ser un pacte compartit entre tots amb un objectiu molt clar: reduir el deute financer el més aviat possible i fer reformes estructurals profundes amb aquesta administració que és l'Ajuntament de la Cala. Jo no li ve cap sortida. I jo no sé si em presentaré o no, però el nostre grup treballarà per això.
Vostè parla de gestió, i la setmana passada el representant d'Esquerra Republicana criticava precisament que l'Ajuntament s'havia convertit, o l'equip de govern, en un grup de gestors més que en un grup de que fes coses, no?
És que no hi ha marge de maniobra aquí, eh? Em sembla que jo no sé si aquesta persona ho ha pensat bé, el que ha dit, jo ho respecto, evidentment, no pot ser d'altra manera, però el que necessita ara són gestors. Fer política. He passat l'època de fer política a buscar vots. És gestionar. I per desgràcia no s'ha fet molt més abans, això. Si t'hi ha de gestionar, és la prioritat. La política s'hi ha de fer, social, molt bé. L'IBI, per exemple. Escolti, anem a recaptació i preguntem quantes persones tenen dificultats per poder pagar l'IBI que estiguin en situació de risc social. Doncs mira, esta. Anem, busquem els serveis socials, averiguem si això és veritat, i a aquestes persones es poden donar una bonificació, perquè estan en situació de risc social. i no ho poden pagar per molt que tu puguis fraccionar. Per tant, fem coses amb aquest aspecte, és fer gestió també, i fer política, i fer gestió. No està al nostre abast perquè no governem, però jo plantejaré això, aquest estiu, perdó, el pròxim exercici, de que hi ha persones que estan en situació de risc social i l'IBI no el poden pagar, a no ser que paguem de lloguer, clar, però que tinguin en propietat no poden pagar perquè estan en risc de situació, en risc d'exclusió social. Doncs s'ha de buscar una bonificació del 90, del 95%, i això no es farà lliurement. Els serveis socials que té l'Ajuntament a través del Consell Comarcal poden acreditar que aquella persona o aquella família està en aquesta situació. Això és fer política social. Se pot fer les dues coses, gestió i política social. Però és que no hi ha capacitat de maniobra per a fer que s'oblidin dels programes electorals, que s'oblidin dels programes electorals, sobretot l'equip de govern que governa amb aquest programa electoral que va presentar, perquè no el poden aplicar. És que és impossible. Ara mateix estem al costat d'un equipament que està aquí al costat nostre, al carrer Vall de Pijuan. Espero, no espero, almenys nosaltres no proposarem fer el centre cívic, si és impossible. Un equipament que costarà molts diners i el manteniment pujant, això és de poca responsabilitat. Busquem quina solució li podem donar aquí perquè aquesta franja de solar que tenim aquí dalt pugui tindre una rentabilitat econòmica pel nostre ajuntament i al mateix temps també poguéssim tindre una rentabilitat del parc. Això fa dies que ho he dit ja. Busquem entre tots plegats quina rentabilitat li podem donar a aquest equipament que està aquí paralitzat i que el centre cívic, el que tingui sentit comú a les pròximes eleccions, no crec que ho presenti en un programa electoral perquè ningú s'ho creurà. Pues busquem quin equipament que sigui productiu, és a dir, que generi ingressos a l'Ajuntament i a més en dos vessants, que el pàrquing pugui estar ple perquè sigui pues, un local comercial o sigui pues, un hotel de 3 estrelles o 4 estrelles, no sé. Jo puc dir una barbaritat, però busquem imaginació i contactes per a que este poble pugui tindre un equipament que sigui productiu, no que generi despesa, com seria un centre cívic. Ara no són moments de fer això. Ningú pot mirar el programa electoral, sobretot l'equip de govern, que ha guanyat per majoria absoluta, ni se'l mira. No se'l pot mirar, perquè no pot complir. No pot complir. Jo no recordaré ara què és el que va posar, no crec que sigui el moment ni fer-ho, no? El seu moment ja ho recordarem, no? Però que es posen amb el pit i te diran que el 90% del que posaven allà, el 80%, és impossible que es pugui fer. Per tant, requereix gestió.
Vostè parlava d'aquest pla de reajustament de 5 anys. Les eleccions arriben abans de que finalitzi aquest pla de reajustament.
Sí, però això és un... No de refinançament, no? Un pla de sanejament. És sanejar. Estem parlant del deute financer, no estem parlant del deute comercial, que això s'ha anat subsanant a través del decret Rajoy, als proveïdors. Estem parlant del deute financer. El deute financer, en números, en capital, supera els 19 milions d'euros. No estem parlant de poca quantitat. I els números ja t'ho he dit. Això són estimacions...
Però que em refereixo a que va més enllà de les eleccions.
Clar, és que és un pla de sanejament a 5 anys, fins al 2018, i ens hem d'ajustar, ens agradi o no, amb això. Per tant, que cada un que digui el que vulgui, vull dir, ara és gestió, i política de captavots, la veritat, que s'oblidin, no és moment d'això, ara es dona credibilitat de que les coses se van fent bé i que este deute financer s'ha de rebaixar almenys a la meitat al 2018, i això inclou aquesta legislatura, la que queda, més l'altra. Punto. És la meva opinió.
Anem a parlar d'altres temes. Precisament aquesta setmana també sortia la notícia de que el nostre municipi ha estat el que més ha ingressat per concepte de la taxa turística en totes les Terres de l'Ebre. Seria una bona notícia.
És una
no
bona
per l'ingrés en si econòmic, sinó perquè és capaç, suposo, de generar este moviment que Mira, permet cobrar aquesta taxa.
Molt bé. A veure, hem d'apostar pel turisme. Ara, ja que no m'ho has preguntat, però me vull adelantar. En les jornades gastronòmiques, que ha sigut un encert de fer-ho fora de temporada, el maig i l'octubre, apostar pel turisme, això, evidentment, la gastronomia és un element important, entre altres coses, estic a bé, no? va ser un èxit, i a ser un èxit, nosaltres ja vam portar el programa electoral de que tenia que ser així, ho han complit. Però, ojo, i això, tenim que anar amb molta cura. El mateix dia que aquí es va celebrar la Rossejat, a l'Ampolla, feien un concurs de caldo. Això no pot ser. Havia que coordinar més això. No pot ser que dos municipis veïns facin dues jornades gastronòmiques. El que estem fent és dividir la gent. Parlant la gent s'entén. Si un ho tenia previst fer el dia 13, doncs l'altre podia fer el dia 20. O si ho tenia que fer el dia 13, l'altre ho podia fer doncs el dia 7. Però això és una cosa que s'hi ha de mirar molta cura. I el Consell Comarcal, que té una àrea que es diu promoció econòmica, que també hi ha una àrea de turisme, aquestes coses se poden parlar perquè no poguéssim posar el mateix dia una jornada gastronòmica, perquè ens fa mal una miqueta als dos municipis, no? I volia puntualitzar que no t'hi queda una coincidència. A veure, si és un municipi de l'interior no passa res, però estem parlant de dos municipis costaners, pesquers, que són l'Ampolla i l'Amella, que el mateix dia va haver una jornada gastronòmica en nosaltres molt important, però que a l'Ampolla també van fer una altra jornada gastronòmica, que era el concurs del caldo, no sé, caldo pesc, alguna cosa així, no? I clar, això doncs, s'ha d'evitar una setmana una setmana l'altra, i el mateix que la fira alternativa en la fira del Perelló. Vull dir, no té que coincidir la mateixa setmana. Si té que buscar...
Això és difícil pels interessos quan no, ja hi ha no, dates establertes tradicionals. Pel fet de dir, ho sí. Dic per les fires, no? De dir, no, com no, sempre coincidix...
A l'abril, és fira abril. Nosaltres sempre la fem una setmana abans de Setmana Santa. Pot ser l'abril o pot ser el març. Però pot haver una coincidència. Aviam, parlant la gent s'entén. Jo en Salvador Pallarès vam arribar a un acord amb un dia que vam traslladar doncs, una setmana ell després i no va passar res. Simplement parlant i amb previsió se pot fer. Intentar que no evitar que un mateix cap de setmana els dos municipis veïns facin una aportació turística econòmica important. No? Només volia dir això, que parlant la gent si es pot evitar.
Parlàvem de lo de la taxa turística, pues
perfecte,
no?
És un importantíssim de que pues, bueno, la qualitat dels nostres apartaments i que té una feina recaptatòria, veiem, la Generalitat necessita...
No estem parlant de l'impost, sinó del fet que haguéssim estat el primer municipi de
les. Pues bueno, això vol dir que la gent estem parlant. La gent és complidora de les seves obligacions aquí a la Mella. Jo sempre ho he dit que és molt complidora. Per tant, si és molt complidora, que paga pues va queixar, però si tu li dones un raonament pedagògic de per què t'has augmentat aquella taxa, la gent ho entendrà. I per tant, amb aquesta resignació que sempre tenim aquí a la Mella, pues encara ho entendrà millor, no? I això és evident que tingués així.
I pel fet de que més pernoctacions s'han produït, perquè exactament. És una taxa, no?
Exactament. Per tant, tenim que seguir aquesta línia. El turisme és una aposta important pels nostres interessos. Crec que des de turisme s'està fent bé, bastant bé, però bueno, a part de la pesca pues, hauria que també promocionar la part industrial, que això un dia en parlarem, ara potser no és un moment, però també ja que tindré una diversificació de productes d'una economia més productiva, no? Que bueno, en situacions que estan ara és difícil, sinó potenciar el turisme, que és important, i la pesca, pues, bueno, el que hi ha, no? Tenim un sector pesquer pues, que està en les seves dificultats, tenim un grup, Balfegó, que té portant a nivell, diguéssim, ja no solament local, sinó a nivell mundial, una gran aportació econòmica i ens deixa la cala a un nivell molt alt i, per tant, hem d'apostar per coses que siguin de la nostra pròpia identitat. I el sector del sector industrial, del polígon industrial, doncs, bueno, de moment, en la situació no es podem ara posar a invertir quan realment hi ha molts polígons industrials que estan buits. Per tant, la pesca i el turisme i la pesca és el que, este binomi, és el que hem de ressaltar i treballar el millor que poguéssim.
Més coses. Fa uns dies assistíem a una vaga en seguiment dispar, molt més elevada per part dels alumnes que no pas per part del professorat. Majoritàriament a l'ensenyament secundari, una part molt important també a l'ensenyament bueno, a l'ensenyament primari, però sobretot molt, molt, molt més important entre els escolars, entre els estudiants, que entre el professorat, que va anar al voltant del depenent del centre, estem parlant aquí al poble, d'entre el 30 i el 40%.
Doncs pues bueno, Franquín, jo et diré que al meu col·legi ens van fer dos. De 21, dos. Dos mestres que van fer vaga. Vale. Això té una explicació. Doncs pues, si ens retallen un 5% no sou al 2010, el senyor Zapatero ens va retallar un 5% no sou. Després entrarem a els recursos. Ara parlo perquè molts no fan vaga, perquè la sostracada a la butxaca és impressionant.
És a dir, no perquè no vulguen, doncs.
No, no, clar, és impressionant, no? Un dia de vaga te descompten 110, 120 euros, eh? Vull dir, no, 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 no. I si, a més, t'han retallat el sou un 5% al 2010,
te l'han congelat,
t'han congelat el salari.
Dos anys seguits, o tres.
Quatre, ja. Quatre. El govern de Madrid, del senyor Rajoy, l'any passat ens va traure una paga extra, i l'aquí, enguany, mostra una paga extra, i l'any que ve també una paga extra en el suport d'Esquerra Republicana, hi ha que dir-ho, les coses hi ha que dir-ho, en el suport d'Esquerra Republicana, em sembla que estava a favor dels empleats públics, però bueno, per la independència tot és bo, no? Doncs, pues, clar, el mestre fa números i diu, ostres, fer un dia de vaga, si em treuen la paga extra, l'IPC puja 1,5%, lo tinc congelat el sou, he perdut un poder adquisitiu del 27%, a mi em resulta car fer esta vaga. El que van fer el Perelló va ser un manifest abans de començar, perquè dins l'escola no es pot fer, almenys 10 ens van concentrar tots, vam llegir un manifest contra la llei Guard i contra les retallades que fa la Generalitat. Les dues coses, eh? Les dues coses. I bueno, doncs vam entrar dins, vam posar la samarreta groga en les estisores i vam entrar dins. Respecte a això de la llei Guard, jo t'ho vaig dir una vegada en un, me sembla que va ser un, en un grups polítics, la llei Guard està condemnada al fracàs. Jo no entraré en temes identitaris, perquè totes les lleis educatives, desgraciadament, totes tenen un nivell identitari, ideològic. Aquí està el fracàs. Una llei educativa la tenen que fer experts en la matèria, no els polítics. Quan els polítics se posen dins d'una llei educativa, ho empastren tot. Per tant, per què estan els tècnics? Vostè creu que un director general de pesca no seria millor una persona que entengués de la pesca i que vingués de la pesca? Per dir alguna cosa. És millor que ho porti un abogat, un licenciat en econòmiques? Potser sí, però una llei educativa que té que durar molts anys, té que feta en consens. Aquesta és una. I feta per tècnics. I els polítics aportaran el que tinguin que aportar, però aquesta llei Guard no té futur. I la LOCSE també era identitària, perquè van fer els socialistes amb més consens, potser, però també ha tingut els resultats, estan a la vista, no? Els resultats estan aquí, un 30% d'abandon escolar. Havia que fer alguna cosa? Pues sí, però amb consens, no una llei aprovada per majoria absoluta del PP sense tindre un consens de les altres forces polítiques i tampoc social. Per tant, està condemnada al fracàs. I les retallades, doncs, bueno, doncs és el que hi ha. És el que hi ha. Les retallades, l'enguany, doncs, els mestres cada vegada tenen més alumnes, hi ha poc creixement de mestres, estan esperant que es vagin jubilant, però no van cobrint places. I això és el que hi ha. El lamentable és que es facin retallades a nivells socials. Això, tant el govern central com el d'aquí. I el que lamento és que el d'aquí anteposa més els interessos legítims sobre la sobirania nacional que per fer front a la lluita contra els que passen molt malament l'aspecte social. Jo és el que lamento, però bueno, cada un al final se trobarà el que un busca, i jo crec que aquesta preferència de treballar el que estem treballant en sanitat, ja, si se'n parles amb metges, vaig parlar amb un familiar de la meva dona que treballa al Joan 23, està fent més hores i cobra menys, i ell ja no pot donar més de si, no pot donar més de si. Treballa a la UCI, eh? I em vaig posar de perd de gallina, perquè depèn de la salut de moltes persones. I nosaltres, pues, bueno, pues, potser tindré 5 crios més, però bueno, t'apanyes com pots, no? Però és que la salut ja és més sèria, no? I per tant, se dona més preferència a altres coses que són legítimes, i la gent potser es pot preocupar per els aspectes socials aquí a Catalunya, sobretot ja és, i a Espanya, bueno, no té el problema d'un problema que té Catalunya, té un problema del deute que tenim, del dèficit, i té molts de problemes, però Catalunya crec que se dedica poc a fer un xoc contra els aspectes socials, perquè està en una situació molt complicada. molt complicada. I és el que hi ha, Franquín, és el que hi ha. I l'empleat públic pues, ho està passant molt malament. I com molta gent que està en una situació precària, en quasi, aquí a Espanya, 6 milions de parats, i aquí a Catalunya, els 700.000. I això, pues, polítiques de xoc contra això, pues, no em sento gaire, em sento dir quina pregunta es farà per la independència, si hi ha una tercera via, si ara resulta que pues, això del federalisme no té que entrar a la pregunta perquè la gent va sortir al carrer per a la independència i no per altres. Això, vaja, jo crec que és un respecte, però no és el tema que tocaria, sinó el tema és el dia a dia de la gent que ho està passant molt malament.
Estem per final del programa. Alguna cosa més, regidor?
No, res. Simplement que felicitar-se el que he dit al començament pel programa del guardó que heu obtingut i encoratjar-se en tirar endavant. I després, pues, també voldria dir una cosa que ho lamento, però ara fa poc, la setmana passada, vam fer unes jornades el grup Alfegó, unes jornades d'investigació per la sostenibilitat, la sisena jornada, i van acudir pues, dos persones d'un calat important, no? El conseller de Pesca i Alimentació i Ramaderia a inaugurar, i també pues, va clausurar el ministre del govern central. I resulta que bueno, pues, van el grup Alfegó pues van donar les invitacions a l'Ajuntament perquè ho repartís als regidors, i a nosaltres pues, no se mos va repartir, i per tant no vam poder acudir, com sempre acudim a les jornades que fa el grup Alfegó, pues, no vam poder acudir perquè les invitacions s'havien pues, quedat aquí a l'Ajuntament. No? Ho lamentem este fet, ja parlarem amb els responsables perquè no tenia subsidi, per tant mos va saber molt de greu, perquè en certa manera sempre hem acudit a aquestes jornades, i més quan venien dues persones que tenien que decidir augmentar una per a part el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, l'ampliació de les gàbies, i l'altre conseller i l'altre ministre el poder treballar a nivell europeu l'augment de quotes de captura del peix de la tonyina roja. No? I bueno, lamentem això, no ens agradaria que tornés a passar, però ja parlarem amb qui tinguéssim que parlar perquè ha passat això.
Regidor Joan Font, portaveu i regidor del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Moltes gràcies. Fins a la pròxima ocasió.
Gràcies a tu.
Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne, el programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda, i t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV.